Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Carles Puigdemont diu que no descarta presentar-se com a candidat a les eleccions del 21 de desembre i fins i tot fer-ho des de l'estranger. Ho assegura en una entrevista enregistrada a la televisió pública francòfona belga RTBF i que s'emetrà a partir d'aquesta hora de les 8 en l'informatiu de la nit. En aquest sentit, Puigdemont ha assegurat que es pot fer campanya des de Bèlgica. El president destituït pel govern espanyol ha negat haver fugit i ha assegurat que es troba a Bèlgica per preparar la seva defensa. D'altra banda, la intersindical CSC ha convocat una vaga de país per aquest dimecres vinent, dia 8 de novembre. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural s'han sumat a aquesta aturada que la patronal catalana Foment del Treball vol il·legalitzar. Presentarà concretament dilluns una demanda de procediment col·lectiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè declari il·legal aquesta aturada. També us expliquem a aquesta hora que la manifestació que volen convocar les entitats sobiranistes ANC i Òmnium serà dissabte de la setmana vinent, dia 11, a les 5 de la tarda a Barcelona, segons han anunciat els seus vicepresidents en una roda de premsa aquesta tarda. Es vol demanar l'alliberament dels presidents de les seves entitats i dels membres del govern destituït que han estat posats entre reixes. Volen, segons diuen, que sigui massiva a l'estil de les últimes de l'11 de setembre. Recordem que la jutge Carmen Lamela manté Jordi Sánchez i Jordi Cuixart a la presó. Els dos dirigents de les entitats sobiranistes havien demanat ser presents a la vista, però la jutge els ho ha denegat. I Margarita Robles, portaveu del PSOE al Congrés, ha dit que l'empresonament dels consellers és una mesura susceptible de variar. Ha mostrat confiança plena en la decisió que prengui la setmana vinent al Suprem en relació amb Carme Forcadell i els membres de la mesa del Parlament. I un apunt internacional, les Nacions Unides avisen del ritme insuficient per complir els acords de la cimera del clima de París. Les accions dels sectors públics i privats no augmenten a un ritme suficient, segons diu l'ONU, per assumir un nivell desitjable d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Fins aquí l'actualitat. Us deixem ara amb el programa La veu dels animals.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
A Catalunya, milers de persones pateixen situacions de pobresa, d'injustícia social, de discriminació, de soledat. A la taula del tercer sector, defensem els drets socials. Som 3.000 entitats al teu costat. Col·labora-hi.
L'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. Escolta cada dia de dilluns a divendres a 11:45 del matí l'espai on t'expliquem totes les ofertes, els descomptes i les sorpreses de l'aniversari que més avantatges et dona. Cada dia a 11:45 del matí, l'aniversari Hipercor a Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. La Galeria de l'Expert, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. A l'entrevista avui hem convidat a l'Isabel Reventós, cap del Servei d'Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental del Parc de Collserola. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. El Sabies que? Coneixerem la importància que té el reciclatge del paper. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Francina Ballester i Jordi Gispert. I el control tècnic, Mario Ramírez. Fem un repàs de breus notícies. Els ocells de Barcelona ja estan catalogats. L'Ajuntament de Barcelona ha editat l'Atlas dels ocells nidificants de Barcelona, un projecte impulsat pel mateix Ajuntament, l'Institut Ornitològic de Catalunya, col·laborador en aquest programa, la Universitat de Barcelona i el Zoològic. Es tracta d'un llibre documentat on s'han detallat la distribució i la presència d'uns 140.000 ocells de 83 espècies diferents que crien a Barcelona. I és que els ocells constitueixen un dels grups faunístics més rellevants de la ciutat. L'Atlas ha comptat amb la participació i l'esforç de més de 300 persones que, de forma individual o dins d'algun col·lectiu, hi van dedicar el seu temps, de forma altruista, a la recopilació de dades durant les primaveres del 2012 fins al 2015. No hi ha acord per defensar l'Antàrtida. Com era d'esperar, finalitzada la 36a reunió anual de la Comissió per la Conservació dels Recursos Vius Marins Antàrtics, celebrada enguany a Austràlia, no ha aconseguit l'acord necessari per ampliar el límit de les aigües protegides de l'oceà Antàrtic davant el bloqueig de Rússia i de la Xina. Es tracta d'una àrea considerada com la reserva marina més gran del planeta, degut a la seva gran biodiversitat, on hi habiten espècies tan emblemàtiques com els pingüins, les balenes i multitud d'aus marines. Malgrat el bloqueig de Rússia i Xina, els 25 països membres de la Comissió han aprovat un pla d'investigació amb l'objectiu d'ajudar els científics a estudiar l'ecosistema marí d'aquesta reserva per valorar les àrees actualment protegides i les desprotegides. S'està ratificant el canvi climàtic. L'augment de concentració de gasos d'efecte hivernacle ha arribat a un índex alarmant i sense precedents. L'Organització Mundial de la Meteorologia, en l'informe que fa anualment sobre l'impacte dels gasos hivernacle, diu que la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera va augmentar durant el 2016 a una velocitat rècord, representant el 145% dels nivells preindustrials anteriors a l'any 1750. Els responsables d'aquest augment del nivell de CO2 han estat la combinació de l'activitat humana i el fenomen climàtic del Niño, que entre el 2015 i el 2016 va provocar intenses sequeres a les regions tropicals, reduint la capacitat dels boscos i la dels oceans en poder absorbir el diòxid de carboni. Les conseqüències de la concentració de gasos d'efecte hivernacle poden produir, i ho estan fent, canvis sense precedents en el clima i causar greus pertorbacions ecològiques a tot el planeta. Aquesta informació arriba dies abans que es celebri la conferència de l'ONU sobre el canvi climàtic, prevista del 6 al 17 de novembre a Bonn, Alemanya. Marxem a Mèxic. La Frida, la gossa heroïna de Mèxic. La ciutat de Mèxic ha celebrat en aquestes dates la desfilada tradicional del Dia dels Morts, de 1 de novembre, un carnaval molt esperat que omple els carrers de gran festivitat. Aquest any, com a conseqüència del terratrèmol que va sacsejar el país al setembre, s'ha fet un reconeixement molt especial a la gossa Frida, desfilant a la cavalcada que va ajudar a les tasques de recerca de supervivents, convertint-se per molts mexicans en la seva heroïna. La Frida, convidada especial de la celebració, va desfilar amb el grup de recerca al que pertany, la unitat canina de la Secretaria de la Marina Mexicana. I I us apuntem també que a Miami ja no es poden vendre animals de companyia. A Miami, la ciutat dels Estats Units, s'ha aprovat una resolució per la qual es prohibeix la venda d'animals domèstics com a mesura per poder frenar el negoci de la cria de gossos i gats i els abandonaments, fomentant d'aquesta manera les adopcions dels animals que romanen en els refugis i els centres d'acollida. Miami s'afegeix a una llarga llista de ciutats nord-americanes que ja han adoptat la decisió de posar fi a la venda d'animals de companyia.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Carles Gomà. Com escollir el gos més adequat per nosaltres?
Bé, doncs això, abans de tenir un gos, tothom que vulgui tenir un gos, bueno, d'entrada recomanaria que tothom adoptés. Hi ha un problema molt greu d'abandonament i de gosseres plenes de gossos i gats. Llavors, d'entrada, plantejar-se l'adoptar. Segur que el gos que necessites pel teu estil de vida està en una gossera. No cal anar a una botiga ni un criador. Llavors, pensar quin és el nostre ritme de vida i deixar-nos assessorar, sobretot. Sigui per personal de la gossera o personal que entén de gossos. Adoptar un gos que no s'adapta al nostre estil de vida pot ser un infern per nosaltres i pel propi gos. Val? Llavors, pues, gent que té una vida més sedentària, pues, no agafaríem un cadell mai de la vida. Mai de la vida agafaríem un gos, pues, una miqueta més adult. Gent que té, jo què sé, pues, problemes de mobilitat o que no té força, doncs agafarien un gos una mica ja grandet d'edat, un gos sènior que no dona cap mena de problema, encara pot viure molts anys i fem un favor immens a aquell gos. I nosaltres estarem encantats de la vida amb aquell gosset que li donarem uns últims anys de vida supertranquils i superbons. I a nosaltres no ens suposarà cap problema, tot el contrari, gaudirem molt. Que ets una persona activa, que t'agrada anar a fer activitats amb el gos, t'agrada anar a la muntatge, a la platja, doncs, evidentment haurà de ser un gos jovenet, doncs, una mica altet, de potes llargues, que t'aguanti caminar 5 hores per la muntanya. Que, bueno, ets jove, però estàs a la ciutat i vols portar el gosset en cotxe amunt i avall, en el metro, amb el tren, i no vols un gos gran per incomoditat, pues, un gos petitet, jove. Vull dir, cada persona ha de veure el que vol i, sobretot, deixar-se assessorar. I no adoptar mai un gos per la vista ni per pena.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de l'educador caní Carles Gomà. Més informació al telèfon 678-696-080 o al correu electrònic carles.gomà9@gmail.com. I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui farem els espais del que es diu música instrumental. O sigui, sense cantants, tan sols orquestra. I per això hem escollit a qui no podia ser un altre com el Paul Mauriac, que es va passar tota la seva vida recollint la música lleugera de més èxits i donant-li sortida a la seva orquestra, que és molt comercial. El seu secret era molt senzill. El que seria abans la veu, el cant, doncs feia cantar els instruments. Com no hi ha cant, ara sí que us diré els autors. Escolteu Ponteio, del Edu Lobo, i Maria de Lou, del Ernesto Lecuona.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. Sabies que quan la marmota entra en estat d'hibernació, la seva temperatura corporal es pot reduir fins als 4,6 graus, respirant de 2 o 3 vegades per minut i que tan sols té un mínim de 10 pulsacions durant més de 7 mesos? Encara que les marmotes són parents dels esquirols, la seva mida i el seu pes és molt superior, doncs arriben fins als 8 quilos. El seu hàbitat són els prats i les zones de pastura i les seves costums són diurnes. Les marmotes són uns mamífers molt sociables que formen famílies i grups molt ben relacionats que s'ajuden entre ells pel manteniment i vigilància dels seus caus i les seves cries i que es defensen utilitzant sons d'advertència davant de qualsevol perill. A Europa, al segle XIX, es van començar a prendre mesures per evitar la seva extinció, donat que fins aleshores havien estat víctimes de caceres humanes exhaustives per fer ús del seu greix. A l'any 1948 van ser reintroduïdes al Pirineu francès i des de llavors el creixement de les seves poblacions, així com la seva expansió, ha estat molt exitosa per tot el territori pirinenc. La hibernació de les marmotes es du a terme dins dels seus caus a uns quants metres sota terra per tal d'aïllar-se del fred de l'hivern. La ruta de la marmota i el despertar de les marmotes són dos dels itineraris existents a Catalunya on es poden observar aquests animals. Als Estats Units i Canadà celebren cada any el Dia de la Marmota. Segons aquesta tradició, el final de la hibernació de la marmota i el comportament de l'animal al sortir del cau és un bon indicatiu del final de l'hivern.
Avui ens acompanya la Isabel Reventós. És la cap del Servei d'Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental del Parc de Collserola. També ens acompanya Manel Casas i la Carme Méndez. Benvinguts a tots.
Benvinguda.
Benvinguts. Ben trobats.
Sí. Doncs, Isabel, ens has presentat, això no ho podem veure els oients, però heu acabat d'engegar una nova campanya en el Parc de Collserola que es diu Territori Vital, Conservem Collserola. Ens ho pots explicar?
Sí, bueno, abans que tot, si no ho poden veure ara aquí perquè estem a la ràdio,
A la pàgina web del parc, que després la podem recordar, hi ha tots aquests materials.
No cal, després no. Ja ho podem fer ara.
Sí.
I després doncs, també la tornarem a recordar.
Vale, doncs mires www.parcnaturalcollserola.cat. Allà hi trobaran doncs, un espai dedicat a aquesta campanya i tots els materials que hem editat i també explica les diferents accions que ara una mica comentarem, no? Sí. Aquesta campanya la vam presentar doncs, aquesta setmana amb un doble objectiu, tornar a posar en valor Collserola com a parc natural, com un patrimoni natural que tenim al mig de l'àrea metropolitana, al cor de l'àrea metropolitana, que està molt poblada, és una àrea amb moltíssima gent, que hi vivim molta gent, i per tant és el pulmó, cor, perquè ens aporta molts beneficis a la salut als que hi vivim i als que hi anem, també, no? Per tant, aquests beneficis que els tècnics en diem beneficis ecosistèmics, que ens ajuda doncs, a tenir un aire millor, ens ajuda a tenir una salut més tranquil·la si anem a passejar, a escoltar els ocells, a tenir més silenci, això que no podem trobar a vegades a les ciutats, tots aquests valors, doncs, de vegades no en som conscients, no? I bé, una de la nostra feina és recordar-ho, tot això, i per tant això ens ajudi a entendre quan ens diuen, doncs, si vas en bicicleta has d'anar, doncs, per unes pistes, no t'has de llançar per corriols, has de donar preferència al vianant, doncs tots els consells que s'han de tenir en compte quan vas a fer una activitat a Collserola és el segon objectiu d'aquesta campanya.
Sí, veig que està fet d'una manera molt il·lustrativa i són això, com uns consells per que entre tots cuidem bé el parc si anem a visitar-lo, no?
Sí, penseu que un espai natural doncs, té una fragilitat i tenim dades de 3 milions de visitants a l'any, que són molts, i per tant, aleshores, és molt important doncs, tenir en compte quines zones doncs, admeten molta gent. Per exemple, doncs, hi ha unes àrees de lleure doncs, per anar a fer activitats, doncs, la típica costellada, on anar a fer un pícnic. Hi ha miradors, hi ha fonts, o sigui, hi ha itineraris per córrer, per caminar, per anar en bicicleta. Per tant, val la pena doncs, seguir les recomanacions i la normativa, perquè ara doncs, hem hagut de fer un pas endavant, o sigui, a part de recomanar, hem hagut d'aprovar també doncs, una normativa perquè no tothom respecta doncs, aquests consells que estem, diguem-ne, fem èmfasi en aquests materials que hem presentat. No?
Isabel, benvinguda.
Gràcies.
Escolta, quins són els grups més problemàtics?
Bé, jo, a mi no m'agrada, dir, perquè molta gent diu, oh, és que les queixes que ens arriben...
Que no podem dir quins són els més beneficiosos, veritat?
No, a veure, jo crec que el que és important és que les persones, clar, ja no només a un parc natural, sinó a la ciutat i a tot arreu, i quan vas a l'autobús i al metro, no?, ha d'haver un respecte pels altres i comportar-se amb educació i civisme. Aleshores, què passa? Doncs que en el cas de Collserola hi ha bàsicament dos tipus d'usuaris, que és el que predomina, que és el visitant que va a peu, que va a passejar, i el que va a bicicleta. Dels que van a peu, doncs n'hi ha els que van a passejar els que corren, no?
Sí.
Els que van a fer esport. Per tant, doncs, el que va a passejar va amb un ritme més tranquil i aleshores, doncs, clar, en aquest moment tenim un boom d'activitats esportives al parc que s'ha incrementat moltíssim en els últims anys.
Però no es necessita una autorització per això?
Aquí cal distingir les activitats que tu pots anar a fer pel teu compte, o sigui, si tu vas a passejar, en bicicleta, no necessites activitats, però sí que s'ha d'autoritzar, i ho estem fent. Si tu ets una entitat, un club esportiu, i vols organitzar un esdeveniment esportiu, físico-esportiu, s'ha de demanar autorització al parc. I en aquests moments, fa un any que hem aplicat també uns nous criteris per regular també
aquest creixement que també s'havia produït aquests anys. Un exemple, hi havia doncs, activitats que havien començat a ser 200, 500, l'any següent ja 1.000, i estàvem al llindar dels 1.500 i vam veure que s'havia de reconduir això, i en aquest moment només s'autoritzen activitats per 500 persones.
Que ja són moltes.
Que ja són moltes. Mm. Intentem, per exemple, que es facin en dissabte, en lloc de diumenge, perquè el diumenge hi ha molt visitant i, per tant, no hi hagin conflictes, perquè si tu vas a passejar et trobes 500 corredors a la pista que tu vas allà a fer la passejada, doncs costa de pair. I després, el que és més important també és que hem establert un mapa per on es poden fer aquest tipus d'activitats col·lectives. O sigui que quan una entitat ens presenta la seva proposta, el seu recorregut, el primer que ha de fer és entrar a la pàgina web i mirar l'espai autoritzacions. Hi ha un mapa que diu quina és la xarxa, diguem-ne, autoritzada per poder fer aquest tipus d'esdeveniments.
Vol dir que hi ha uns espais més restringits.
Sí, bueno, és perquè, per intentar que no s'escampi per tot el parc. Oh, ja. Perquè, si no, hi ha un problema sí, que d'erosió, de fragmentació, que no és bo per l'ecosistema. O sigui, anar trinxant, anar obrint camins, i això, doncs, no és convenient. I, per tant, una mica s'ha de reconduir perquè és això, perquè són molts, no?
És possible tindre un permís d'edificació avui dia dins del parc?
És que això de vegades pot portar confusió perquè al parc natural hi ha zones urbanes,
bastantes,
a Collserola. Bastantes. Clar, però aquestes zones urbanes, doncs, d'alguna manera són com illes a dintre del parc natural.
Però aquestes illes es poden anar sí. incrementant amb densitat?
No, això depèn del
l'Ajuntament,
del pla d'ordinació,
o que li toqui.
No, de la figura urbanística, que com estigui qualificat. O sigui, si és un sòl que és edificable, podrà tenir la seva llicència municipal.
O sigui, es pot continuar construint dins de Collserola.
Si hi ha algun solar que sigui edificable,
sí.
que no estigui edificat, es pot edificar.
Pues ja m'has contestat.
Sí.
Contestat. Em sembla molt malament, la veritat.
Ja.
Realment es tindria
que... És una figura, clar, aquest parc natural no ha nascut ara. Es va declarar parc natural el 2010
sí.
i té una història darrere, hi ha uns barris a Collserola, hi ha uns municipis que ja estan, diguem-ne, històricament són assentaments urbans que ja hi figuren, no? Per tant, el que s'ha d'evitar és que es produeixin, com encara ens hi trobem de vegades, amb edificacions que estan fora d'ordenació.
Sí. Això ja és un delicte urbanístic.
Això en aquest moment encara s'estan erradicant. Ens hem trobat algunes zones del parc que encara hi havia allò horts il·legals, perquè, bueno, algun temps, doncs, històricament, doncs, una mica era allò... És la part que no es veu, no? I llavors, doncs, ens hi posen abocaments, o sigui, són aquesta part d'indisciplina urbanística que també és una part de la nostra feina.
Però sembla que les persones que estan... O sigui, que la seva tasca és el vigilar, només n'hi ha quatre i de dos en dos.
Tenim una...
I perdona, deixa'm ampliar la pregunta.
Insuficient.
Aquestes persones, quina autoritat, quin grau d'autoritat tenen? Són rurals, agents rurals?
Són guardes del parc de Collserola, formen part de la plantilla del consorci del parc de Collserola.
Com si fos un guàrdia urbà.
No, o sigui, no és un... No és policia municipal, o sigui...
I pot té posar més, multes?
No té...
És com un cuidador del parc que et pot cridar l'atenció...
Sí, pot fer denúncies, pot fer denúncies, però no és un policia municipal.
Ai.
Aleshores, això... és un tema que tenim en aquest moment
sobre la
taula.
És que si no se resol això...
Perquè és el que dèiem, una campanya de comunicació no resol... Tot ajuda, però no resol tots els conflictes
el Manel,
que puguem tenir.
Jo crec que el que va és que, tal i com som, no?, els ciutadans, els que vivim aquí, el Manel va per que si no hi ha multa o no hi ha sanció, això és...
Bueno, a mi no m'agrada que ningú es multi ni sancions, sóc antisanció, però vaja, alguna cosa es té que fer perquè ja se sap que la gent...
És incívica.
A mi tampoc m'agrada.
No tota, però molta, sí.
Una part.
Jo penso que... Jo em dedico a... Fa més de 20 anys, tot i que sóc economista, fa més de 20 anys des que vaig entrar a treballar a Collserola, que em va... reduir aquest espai natural. I
és que és únic, jo crec que és únic a Europa,
això. És únic a Europa,
a
veure, sí. Dedico la comunicació, em dedico a l'educació ambiental i clar, per mi és la primera eina que hem d'utilitzar, però també haig de dir que fa més de 20 anys que treballo a Collserola i em fa enfadar quan veig coses a vegades amb el comportament d'alguns determinats usuaris, no? I entenc que aleshores doncs, ja estem en un punt que necessitem també doncs, posar ordre i per això hem aprovat aquest any unes modificacions de les ordenances amb un marc sancionador, en aquest cas per l'ús de la bicicleta al parc, no? Aleshores, en aquests moments està pendent de que els diferents ajuntaments que formen el consorci, que són 9 ajuntaments, ho aprovin i també ho incorporin amb les seves ordenances i a partir d'aquí la policia municipal doncs, sigui la que, sí. Si arriba el cas, doncs s'hagi de posar alguna sanció.
Perquè, Isabel, per posar més en valor Collserola, és cert que Collserola és el parc més gran del món?
A veure, no, més gran del món, no.
Sí, més gran el parc metropolità, més gran del món. Jo havia llegit que era 22, per exemple, 22 vegades més gran que el Central Park de Nova York, que déu-n'hi-do, el gran clar. Que és, i 8 més que el de Bolonya, per exemple.
Sí, però clar, no podem comparar. Això de vegades ens ha fet mal, aquesta comparació, que també es comparaven unes determinades vegades al camp del Barça, no? De vegades això ens ha fet mal perquè, clar, jo hi he estat al Bois de Boulogne i al Central Park, no? I clar, tot i que són espais molt bonics, però són parcs, que, en aquest cas, urbans, ja, urbans molt clar, grans. Sí. Però...
I estem parlant d'un parc natural.
I Collserola, encara que està molt a prop de les ciutats, és un parc natural que nosaltres en diem periurbà, o sigui, que sí. Realment està al voltant, diguem-ne, a la vora, tocant a les ciutats, no?
Però... Sí, aquí a la taula hem tingut alguna persona que precisament ens ho ha puntualitzat, aquest fet. Ens ha dit, no és un parc de ciutat, és un parc natural, eh? Llavors, ho tenim clar. No obstant això, el que deia el Manel abans és veritat. Tu passeges per Collserola i tens la sensació de que durant molts anys Collserola ha estat una anarquia, per dir-ho d'alguna manera, no? Que hi ha edificacions que tu esmentaves ara, no? Que estan fetes així a la brava, no? En el seu moment, i que cal posar una miqueta de... No sé, polir una miqueta aquelles parts, perquè... Algunes inclús són depriments, no?, algunes parts. Llavors, tenint una, jo et deia, és veritat que és el parc periurbà més important, perquè això la posa en valor, i jo crec que té que esperonar més a que la gent que la trepitja sigui respectuosa i que la que viu també, sí, també tingui una mica de cura amb l'aspecte que està projectant amb la seva caseta, amb el seu hortet o amb el que sigui, perquè es veu bastant descuidat. En certes maneres, no? Llavors, tot això està englobat dins de les activitats o accions que teniu previstes, una miqueta també de posar...
No, perquè
una finestra pintada sempre és més bonica que no una finestra que es veu que s'està caient.
Sí, evidentment, però clar, el Consorci del Parc Natural és un organisme que la seva funció és vetllar per la conservació dels sistemes naturals... Sí. I per organitzar el lleure, les activitats, per fer la prevenció dels incendis. Tenim un dispositiu de prevenció d'incendis, crec que és modèlic.
És que és molt perillós un incendi a Collserola.
Sí, i tant que sí que ho és, però he de dir que fa molts anys que tenim un sistema que des de la primavera fins ara a la tardor coordina totes les, diguem-ne, a tots els cossos d'extinció d'incendis, de prevenció, de seguretat.
Hi ha una torre d'avistament també molt important.
Tenim 13 torres, i la veritat és que la inversió i el pressupost, que això fa molts anys que es manté, hi ha molts parts d'Europa que han vingut doncs, a conèixer aquest dispositiu per imitar-lo i per lo bé que ha funcionat, no? Quan aquest any, ara fa pocs dies, sentíem aquests incendis de Portugal i de Galícia, penses, bueno, doncs, sort que tenim aquí aquest dispositiu, sí, que tenim, eh? I la veritat és que ens en sentim molt orgullosos. Una altra cosa és el que passa en les zones urbanes, el que dèiem. O sigui, el parc té zones urbanes que són, que estan qualificades com a, diguem-ne, edificables, i que són, són zones urbanes a tocar a dintre del parc. I això és, diguem-ne, competència de cada ajuntament, no? I, per tant, doncs, no és la nostra tasca, però perquè nosaltres hem de vetllar, doncs, per fer franges de prevenció d'incendis, sí, perquè el bosc estigui net, perquè doncs, la flora, diguem-ne, la fauna, la problemàtica que hem tingut amb el senglar, tot això hem de treballar-ho.
Quina és, des de la vostra perspectiva, la singularitat de Collserola respecte a altres parcs periurbans, o més naturals o més artificials? Però quina és la singularitat? Perquè la té Collserola.
Bueno, Collserola...
Amb els boscos, amb el tipus de...
La gran, diguem-ne, diversitat que té de paisatges, o sigui, no és allò només un bosc. No, tenim tota la part del Soleil, que és molt important,
o sigui,
i fins i tot la part que la gent valora menys perquè té menys arbres i perquè és, sí, més de prats i brolles i matolls, doncs són uns ecosistemes que són molt importants. I jo no sóc biòloga, però el que m'expliquen els meus companys és que un dels valors que té Collserola és aquesta diversitat de paisatges i d'ambients naturals, que fa que tingui, doncs, una riquesa que sigui, doncs, diferent d'un bosc que pugui ser més monotemàtic, no? I la seva situació, on està, no? Vull dir, el fet de tenir aquest espai natural de més de 8.000 hectàrees, doncs, a un quart d'hora de casa teva, sí, per dir d'alguna manera.
I envoltat de tantes poblacions.
Clar, doncs això...
I una Barcelona que és...
Clar, és el que dèiem, que això, doncs, ens aporta molts beneficis, encara que no hi vagis a Collserola, el fet de, diguem-ne, t'arriben els beneficis del parc, sí, a la teva ciutat.
Jo només volia, perquè estem parlant de, i és molt important, tot el tema mediambiental, jo fixa'm en aquest tríptic, com que aquí també, doncs, parlem molt dels animals, no? Hi ha tres coses: fica evitar molestar els animals, porta el teu cos lligat i no donis menjar als animals salvatges. A veure si amb aquest poc temps que ens queda podem parlar també una mica de la relació, no?, del parc amb els animals, com els tractem, què hem de fer i què no hem de fer.
Bueno, nosaltres tenim un equip al Servei de Medi Natural, amb biòlegs que estan a l'Estació Biològica de Can Balasca. Una de les seves tasques, doncs, és doncs, fer estudis per veure com evolucionen les diferents espècies. Doncs hi ha hagut anys que hem vist més esquirols, jo ara fa temps que en veig pocs, vull dir que veus que diguem-ne, hi ha diferents espècies que poden, per exemple, una cosa que s'estudia molt és veure l'impacte que té la freqüentació de visitants amb algunes espècies determinades, perquè es veuen que potser, doncs, en quant a aus, doncs, hi ha algunes espècies que són més sensibles, doncs, a l'època que nidifiquen. És un tema que vigilem molt quan es fa una autorització per una cursa d'aquestes multitudinàries. Doncs, si és la primavera que estan nidificant, doncs tenim un sistema d'informació geogràfica que quan poses l'itinerari t'avisa una alerta si és que hi ha algun niu detectat en aquella zona i s'ha arribat a fer canviar, doncs, l'itinerari, no? Són elements que...
Nosaltres estem impulsant una campanya també perquè es deixi de caçar a Collserola, que veiem que no és un hàbitat en aquests moments adequat perquè continuï practicant-se aquesta activitat.
Clar, això és un tema que estem molt perseguint també nosaltres amb molt interès, perquè ara ja és allò que estem en un punt que tant si t'agrada que es caci com no, com si és un tema que t'agrada o no t'agrada, o que estiguis a favor o en contra... Per un tema de seguretat, a Collserola ja no és convenient que es faci aquest tipus
d'activitats. Ni pels animals ni per les persones.
Exacte. Per tant, el que passa és que no tenim competències, com ens passa, doncs, amb altres...
Bueno, però per això estem les entitats i l'opinió...
Clar, aleshores, doncs, això, doncs, és competència de la Generalitat de Catalunya, sí, i el que nosaltres és, estem treballant, sí, en coordinació amb ells per intentar, doncs, doncs que, bueno, doncs les zones de seguretat, doncs es puguin, doncs, anar declarant zones de seguretat per evitar la caça, i després doncs, bueno, hi ha un llarg debat sobre doncs, si s'ha de regular sí. algun tipus de població, com és en aquest cas el tema del senglar, que doncs, bueno... Doncs,
bueno, d'això podríem parlar, per... no ho tocarem avui, clar. Però podríem parlar molt, exacte. Perquè també tenim una campanya específica i, a més, sí. també hi ha alternatives, no?
Sí, sí.
Abans d'això. Doncs, i quines activitats així destacables dueu a terme?
Mira, nosaltres el que... Clar, el que dèiem que molta gent que passeja per Collserola, doncs ja és una mica... va pel seu compte, doncs... Sí. Però a nosaltres també ens agrada que ja fa moltíssims anys, doncs que trimestre per trimestre doncs fem una proposta des del Centre d'Informació del Parc i des del Centre d'Educació Ambiental de Can Coll, a Cerdanyola, que serien els dos equipaments que els caps de setmana doncs, tenim obert al públic. Entre setmanes treballa amb escoles, bàsicament, tot i que també tenim cada vegada més gent que es jubila abans o que té ganes sí. de fer activitats i també els tenim... avui teníem molta gent pel Centre d'Informació. Doncs proposem una agenda d'activitats que intentem que sigui variada, una mica perquè gent, doncs, fer una nit d'astronomia, doncs, que és una activitat
molt interessant,
molt interessant, molt agradable.
Bé, que és...
Sí.
Clar, a veure, són activitats d'iniciació, eh? No competim amb l'Observatori Fabra, ni molt menys, eh? Però són activitats de 10 a 12 de la nit, que hi ha una part, doncs, de teoria i després una part més pràctica, que d'observació amb el telescopi, que està molt bé. Després, per exemple, hi ha una activitat que el 19 de novembre pot ser molt, molt interessant, que és fer una caminada des del Centre d'Informació fins a la masia de Can Calopa, que és una masia que s'ha restaurat, que és preciosa, que hi ha un projecte de recuperació d'unes vinyes de Barcelona i que acaba amb un petit tas de vins, que pot ser molt interessant, també. I intentem una mica doncs, captar diferents...
Hi ha un museu molt interessant.
Hi ha el museu de mossèn Jacint Verdaguer.
Ah, d'abans. Són veïns amb la sí, sí. restauració.
Tenim que recomanar que el visitin, sí. Perquè sí, és sí, molt sí. interessant.
I que, a més, és gratuït.
Sí, sí, sí. En tot cas, mira, com que se'ns acaba el temps, el que podem fer és recordar el web, sí. que era www.parcnaturalcollserola.cat,
sí.
he dit bé, sí. aquí trobareu l'agenda d'activitats sí. de la tardor, oi?
Exacte.
I també, doncs, tota aquesta campanya doncs, que hem començat a parlar-ne avui.
Exacte. Anirem fent divulgació.
Has repetit el que hem dit al principi de les... Els...
Sí, les xarxes socials també. Sí, ho acabo de dir, sí. Manel. Sí. www.parcnaturalcollserola.cat. Amb això i amb el consell que crec que seria la conclusió de dir estimar el Parc de Collserola i respectar-lo.
I gaudir-lo moltíssim.
Gaudir-lo.
Sí, sí.
Doncs amb tot això, gràcies per haver vingut.
També gràcies,
sí. Gràcies.
Moltes
gràcies.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb l'orquestra del Paul Mauriat. És un francès molt proper a nosaltres perquè nasqué a Perpinyà l'any 1925 i morí el 2006, als 81 anys, també a Perpinyà. La seva producció és enorme. Doncs va estar 44 anys editant disc rere disc. Escolteu ara Yo soy aquel, del Manuel Alejandro. Recordeu qui el canta aquí? I la famosíssima Granada, de l'Agustín Lara. Menys mal que no escoltarem la lletra. Fins a la propera, si Déu vol.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies què? El 21% de tots els residus que generem habitualment corresponen al paper i al cartró? La producció de paper genera contaminació de l'aire, de l'aigua, emissions de CO2 i d'altres productes tòxics. De fet, es considera que la indústria del paper ocupa el cinquè lloc del sector industrial amb més consum d'energia. Per fabricar una tona de paper de fibra verge són necessaris fins a 17 arbres, al voltant de 200.000 litres d'aigua i 7.000 kWh d'electricitat. Amb el reciclatge del paper es poden estalviar gran part dels recursos naturals i dels contaminants derivats per la seva fabricació. Doncs per cada tona de paper recuperat es fabriquen fins a 900 quilos de paper reciclat, reduint el 90% de consum d'aigua, el 50% d'electricitat i 2,3 quilos d'emissions de CO2. El 70% del paper que es produeix a Catalunya és reciclat, però no obstant això, la seva fabricació i demanda continua concentrada quasi exclusivament amb el paper de la impressora, el cartró i els seus derivats de color marró. Tinguem present que cal esforçar-nos en estalviar l'ús de paper, dipositar-lo als contenidors i consumir preferentment paper reciclat en totes les seves variants.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Per què fan olor les flors?
La comunicació és una de les coses que ens fa ser humans, però no som els únics que ens comuniquem, perquè les plantes també ho fan amb els altres éssers vius que les envolten. En lloc de paraules, elles utilitzen senyals químics a través d'unes substàncies anomenades compostos orgànics volàtils. Aquestes substàncies són principalment terpens, uns greixos que hi ha a la resina, i compostos aromàtics que fan l'olor tan característica de les flors. De fet, investigadors del CREAF han comprovat que la fragància de cada flor depèn dels fongs i els bacteris que les recobreixen. Les plantes emeten aquestes substàncies químiques a l'aire en forma de gas. Per una banda, serveixen per atraure els insectes pol·linitzadors com les abelles i les papallones, que necessiten el nèctar de les flors per menjar. Així, s'asseguren que tindran descendència gràcies a l'intercanvi de pol·len que fan aquests insectes. A més, les plantes també utilitzen aquestes substàncies aromàtiques per advertir alguns perills. Per exemple, si hi ha algun animal a la vora que se les volen menjar, les plantes emeten un tipus de compostos per avisar a les plantes veïnes. En altres ocasions, també fan servir aquests compostos volàtils com armes de defensa. Si s'apropa algun paràsit que les vol atacar, les plantes el repelen amb aquestes substàncies. Malauradament, alguns estudis recents han comprovat que el canvi climàtic està provocant que aquests compostos es desintegrin més ràpid del compte. Això despista els insectes i fa que els costi més trobar les flors.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat. Les prediccions catastròfiques ja no poden ser mirades amb menyspreu i ironia. A les pròximes generacions podríem deixar-los massa escombraries, deserts i brutícia. El ritme de consum, de malbaratament i d'alteració del medi ambient ha superat les possibilitats del planeta, de tal manera que l'estil de vida actual, sent insostenible, només pot acabar en catàstrofes, com de fet ja està passant periòdicament en diverses regions. L'atenuació dels efectes de l'actual desequilibri depèn del que fem ara mateix, sobretot si pensem en la responsabilitat que ens atribuiran els que hauran de suportar les pitjors conseqüències. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.